Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dilluns 13 de juliol del 2020. Avui és dia de Sant Enric i avui també el primer pensament del dia ens el porta Jordi López Camps, exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
Hi ha moments que vivim fets que ens evidencien la persistència de la maldat en el món. La violència no pot anul·lar l'esperança de la raó. Aquesta és la nostra força, mai la raó de la força. Em venen al cap les paraules d'un salm que diuen així: recordeu la promesa que em vareu fer, Senyor, i que manté la meva esperança. Això és el que em conforta en les penes. Que passem tots un bon dia.
A primera hora, amb Joan Trias. A primera hora, a Ràdio Estel.
Minut i mig que ha passat a les 8 del matí. Això és A primera hora, programa 433. Jo no sóc epidemiòleg i, per tant, no sé exactament quantes coses del pla que va idear Oriol Mitjà no s'estan complint, que segur que en són moltes, malgrat fitxar-lo precisament per fer aquest pla. Jo no sóc epidemiòleg i, per tant, no sé quant personal fa falta per a fer una traçabilitat del virus. Però aquest dissabte, Magda Campins, una de les veus més autoritzades per parlar-ne, deia que en feien falta unes 2.000 persones. N'hi ha 200, ampliables a 900, segons aquell contracte que es va fer amb Ferrovial. Jo no sóc epidemiòleg i, per tant, no sé quines són les millors mesures a prendre davant del rebrot. El que sé és que creiem, entre tots, que n'havíem après alguna cosa i, per tant, havia quedat enrere la improvisació. Que és un virus que encara no coneixem del tot és una certesa. Que amb el que ha passat durant mig any potser calia prendre mesures que ens donessin a tots una sensació de seguretat absoluta, també. I així estem, amb Lleida confinada. O no, perquè tot just fa unes hores una jutgessa de Lleida ha recorregut la decisió del govern que ha quedat en suspens. I ara un no sap si obrir o tancar un comerç, si passejar o no, si confinar-se o no, no sabem on som. El meu consell, jo que no sóc epidemiòleg, escoltin els experts. La resta, tant hi fa.
Estàs escoltant A primera hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de qui fa possible aquest programa. David García a la producció, avui també en Ferran Capdevila a la producció. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. A la redacció, Ignasi Miranda, Berta Sacanell. A les tecles del so, Toni Huguet. I a la redacció, locució i codirecció d'aquest programa, Mercè Raga. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Amb aquest dubte sobre sí. Lleida, que ens porta bojos encara aquesta hora.
Doncs sí, Joan, la veritat és que sí. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta reunió d'urgència, que ara en parlarem a partir de les 8, es reuneixen el president Quim Torra i també alguns consellers per veure què passa a Lleida. Mentrestant, ens comentaves ara, el protagonista del dia qui és, doncs, Elena García Muñoz. Qui és? Doncs és la magistrada adscrita al jutjat d'instrucció número 1 de Lleida, que ha recorregut el confinament decretat per la Generalitat del Segrià. Joan, ho ha fet a la 1 de la matinada.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 24 graus, Lleida, 21 graus, Girona, 21 graus, Tarragona, 22 i Andorra, 14.
I avui de què parlarem en aquest programa?
Mira, com cada dilluns analitzarem l'actualitat amb el nostre politòleg de capçalera, el professor Xavier Torrents, especialment avui, que volem posar doncs la mirada electoral sobre els resultats de les eleccions tant a Euskadi com també a Galícia. Tindrem una nova bústia de Ràdio Estel, a més parlant d'un tema de moda, la mascareta. Heu d'estar molt pendents a la bústia i, per cert, si encara teniu doncs suggeriments, preguntes, ens les podeu fer arribar trucant al 93 409 2777, és un contestador automàtic, o bé ens podeu escriure un e-mail @oients@radioestel.cat. Berta Sacanell, que la tenim ja aquí als estudis, ens portarà l'agenda d'activitats com també les portades, i atenció, a les 9 una nova edició de la consulta legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. Avui parlarem, Joan, amb l'advocada penalista Digestum, Verónica Reyes, sobre les ordres d'allunyament. i dels delictes relacionats amb aquesta mesura. Recordeu que si teniu algun dubte podeu trucar a partir d'ara mateix al 93 409 2771 per participar-hi. A 2:15 del matí parlarem amb Mardia Herrero. És professora, escriptora i autora del llibre Peregrina, de Fragment Editorial, on ens explica la seva experiència durant el camí de Sant Jaume. I acabarem avui, Joan, esperadíssims, el think tank que tornen, eh? La Roser, l'Àngela i en Ferran, és un think tank particular. Ens explicaran com estan vivint aquesta època de... Anava a dir, sí, està el guió, de rebrots de Covid, sí, sí. Jo ja anava a dir post-Covid, no, no.
Gairebé, gairebé. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi parlarà avui?
Doncs de la jutja de Guàrdia de Lleida que tomba l'enduriment del confinament al Segrià, de les eleccions a Euskadi, victòria al PNB que pot tornar a governar amb el Partit Socialista d'Euskadi i a l'ascens de Bildu, i a les eleccions a Galícia, Feijó, que obté la quarta majoria absoluta, i el BNG, que fa el doble sorpasso.
Feijó, que igual a Fraga, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I avui estava indecís... Estava indecis en posar la cançó del dia, anàvem a posar aquella del que sí, que no, que nunca te decides, però em semblava molt... molt que es posa. El 13 de juliol de 1985 es feia el famós concert Live Aid per demanar ajuda per l'Àfrica, un concert simultani a Londres i a Filadèlfia, i des d'aquell dia que es va fixar aquest 13 de juliol com el Dia Mundial del Rock, i és que van sonar grans clàssics com aquest.
Bushy blonde hair, serving USA. You'll catch him surfing at L.
Inside, outside, USA.
Ventura County line.
Inside, outside, USA.
Santa Cruz and L.
Inside, outside, USA.
Australia, Caribbean.
Inside, outside, USA.
All over Manhattan.
Inside, outside, USA.
And down the Tahiti Way.
Inside, outside,
everybody's gone surfing.
Serving USA.
Soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving USA.
Hangar B's and one.
Inside, outside, USA.
Pacific Palisade.
Inside, outside, USA.
San Onofre and Sun.
Everybody's gone surfing USA.
Everybody's gone surfing.
Everybody's
gone surfing
USA.
Yeah, everybody's gone
surfing USA.
Yeah, everybody's gone surfing.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Nou minuts que passen de les 8 del matí, encetem programa, com sempre, amb la informació més destacada que passa per una darrera hora. Reunió d'urgència a les 8 del matí, fa 9 minuts que ha començat al Palau de la Generalitat pel revés judicial al Segrià.
Així és, Joan, el president de la Generalitat, Quim Torra, reuneix a aquesta hora al Palau de la Generalitat amb els serveis jurídics del Palau i ha convocat una reunió d'urgència amb diversos consellers per valorar el revés judicial a l'enduriment del confinament pel Segrià i prendre mesures en les properes hores.
Estarem pendents del que passi durant aquestes hores, però la jutgessa rebutja el confinament de Lleida i set municipis més al Segrià.
Sí, us expliquem. A veure, la jutgessa en funcions del número 1 de Lleida ha rebutjat la decisió del govern de la Generalitat de confinar de nou Lleida i set municipis més del Segrià arran dels rebrots del coronavirus. La jutge de guàrdia del jutjat número 1 de Lleida, Elena García Muñoz, a l'Arcos, s'ha negat aquest dilluns ja de matinada i just després que les mesures entressin en vigor formalment a avalar la decisió del govern d'endurir el confinament de Lleida i altres set municipis del Segrià. La magistrada, més un acte judicial, justificant no ratificar la resolució del govern català i donant 15 dies a la Generalitat per apel·lar. Les mesures, Joan, extraordinàries queden, per tant, en suspens perquè la justícia considera que és l'estat espanyol i no pas la Generalitat qui és competent per dictar-les. La Fiscalia havia argumentat prèviament contra la decisió del govern català que per prendre mesures de tanta gravetat, i posen entre cometes, cal demanar al Congrés l'estat d'alarma.
Això, mentre alguns parlem de vides, altres parlen d'aquella burocràcia. I és que ahir a la tarda el govern català confinava Lleida i els municipis del Baix Segre per frenar la Covid.
Clar, ens remuntem en el temps. Els municipis afectats, a més de Lleida Ciutat, eren Alcarràs, Soses, Serós, Aitona, la Granja d'Escarp, Mascolreig i Torres de Segre. A Lleida se supera el centenar de persones hospitalitzades i els contagis detectats augmenten a un ritme d'uns 200 diaris. Ara mateix, amb la resolució de la jutgessa, ha quedat tot en paper mullat. En el seu moment, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, demanava que la Generalitat fes efectius a l'agost els ajuts directes pel comerç i l'hostaleria del Segrià, sobretot amb aquest nou confinament.
I manifestació a Lleida contra l'enduriment del confinament.
Clar, unes 300 persones es van concentrar aquest diumenge al vespre a Lleida en contra de l'enduriment del confinament anunciat pel govern a Lleida. La convocatòria ha estat anònima a través de les xarxes. Entre els crits que proclamaven hi ha el de fora al Torra i no al confinament. També reclamaven la dimissió del president de la Generalitat i també del PAE en cap de Lleida, Miquel Pueyo. En els cartells que portaven s'hi podia llegir "Doneu la cara i les vostres mesures maten més que el virus". Els participants portaven mascareta i alguns han guardat les distàncies, però d'altres no.
I a tot plegat, l'Hospitalet de Llobregat tanca pistes esportives als barris amb brot de coronavirus.
Si l'alcaldessa vol evitar contactes, sobretot entre els joves que es concentren per fer esport, l'Hospitalet és la segona ciutat més poblada de Catalunya i una de les més denses d'Europa. Concentra 107 casos en una setmana de coronavirus i dissabte es van multiplicar per 3 i van saltar totes les alarmes. La zona més afectada és el barri de la Torrassa, on hi ha una quarantena de casos repartits en una residència i 4 brots familiars.
8 i 12 minuts, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix pendents d'una possible incidència a la 22 a l'altura d'Almacelles, que està provocant cues en tots els sentits de fins a 2 quilòmetres i també obliga a fer desviaments a la via. D'altra banda, també s'observen les retencions habituals a la corona de Barcelona als accessos de la ciutat. D'entrada a Barcelona a la C58, en sentit sud a l'altura de Montcada, també a Ripollet en sentit nord, a l'enllaç de la P7, el 93 al Papiol, sentit Tarragona. D'altra banda, també hi ha trànsit dens a la C32, a Sant Boi, sentit nord, i a les dues rondes, com és habitual, en sentit Llobregat. Més retencions, també aquesta hora, a la C17, a l'altura de Parets del Vallès, en tots els sentits, i a la C60, congestió per enllaçar amb la P7. Per últim, recordem que a l'espera de saber com evoluciona la mesura del confinament de Lleida i del Baix Segre, de moment es mantenen tallades 3 sortides a la 2 a Lleida i també es fan controls d'accés a tota la comarca, tot i que la mobilitat de pas, aquesta que té origen i destinació fora del Segrià, continua estant permesa. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Ara també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, segons indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes pels desperfectes del temporal Glòria. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més informació, quan passen 14 minuts de les 8 del matí, i és que el PNB i el PP de Galícia vencen amb facilitat el sobiranisme basc i gallec. Es dispara, el PSOE queda desdibuixat, Podem s'enfonsa arreu i l'estratègia de Casado Continua qüestionada, Mercè.
Doncs ja estaria, no? Joan, aquest seria una mica el resum del que ha donat de si aquesta jornada electoral tant al País Basc com a Euskadi. Les victòries d'Iñigo Urkullu i Alberto Núñez Feijóo a les eleccions basques i gallegues aquest diumenge entraven dins del previst, les dibuixaven totes les enquestes, tot i que en el cas del Partit Popular Gallec hi ha hagut un breu moment d'incertesa entre el primer sondeig, volíem dir, publicat després del tancament dels col·legis i el primer escrutini, tindran múltiples implicacions en el panorama estatal. Hem de dir que els primers comicis celebrats sota l'ombra de la Covid, a banda, han deixat constància de l'ascens del sobiranisme a les urnes, del desdibuixament del PSOE i del fracàs de l'estratègia de Pablo Casado i Inés Arrimadas al País Basc, com també s'ha de remarcar la davallada de Podem tant a Galícia com al País Basc.
Vinga, doncs posem primer de tot la lupa a les eleccions basques. Mercè.
Iñigo Urkullu s'ha imposat amb una majoria folgada i governarà, per tant, còmodament. El PNB guanya amb el millor resultat dels últims 35 anys i podria revalidar l'aliança amb el Partit Socialista d'Euskadi, que s'estanca. Bildu ascendeix fins a uns inèdits, 23 diputats. Podem cau i l'aliança Partit Popular i Ciutadans, ja us ho estàvem explicant, s'estavella i Vox, per cert, entra en un escó.
I eleccions a Galícia, Feijóo té la quarta majoria absoluta i el BNG fa el doble sorpasso.
Podem, que havia estat a segona força al Parlament gallec amb 14 diputats, el 2016 es queda sense cap representant. La gran sorpresa de la nit ha estat el BNG, que aconsegueix la segona posició al Parlament i liderarà l'oposició a Núñez Feijóo. El BNG obté més del triple de representació que en els comicis del 2016 i passa de quarta força amb 6 escons a segona amb 19. Els nacionalistes gallecs, liderats per Anna Pontón, superen amb escreix els socialistes.
Més notícies a casa nostra. Detenen un jove després d'atropellar mortalment un home a Cerdanyola.
Sí, Déu-n'hi-do, els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a aquest jove després d'atropellar mortalment un home a Cerdanyola del Vallès aquesta la matinada passada. A 4:45 de la matinada els Mossos han rebut l'avís que hi havia una persona greument ferida per un atropellament nocturn. L'autor de l'atropellament va fugir amb el seu vehicle. El sistema d'emergències mèdiques es va adreçar al lloc i van traslladar la víctima en estat greu a l'hospital, on hauria mort després. Els agents van iniciar la recerca del conductor fugit i finalment el van localitzar. Van localitzar primer el vehicle i després van detenir l'autor dels fets.
Plana internacional, Donald Trump es posa mascareta per primer cop en públic i diu que mai hi ha estat en contra.
Sí, doncs ha visitat un hospital militar a prop de Washington i els periodistes l'han gravat i fotografiat amb la mascareta en un passadís de l'hospital.
I respirar l'aire dels boscos beneficia el sistema immunitari, Mercè.
Així és, Joan. Mira, plans per aquest estiu. Inhalar els monoterpens, unes substàncies químiques que fan servir els arbres per comunicar-se, de propietats antiinflamatòries i també neuroprotectores.
Monoterpens, eh? Doncs tots a inhalar aquests bitxets. El papa s'ha mostrat aquest diumenge molt dolgut per la decisió que el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acaba de prendre sobre la basílica de Santa Sofia d'Istanbul, que tornarà a ser mesquita.
Us ho expliquem. L'històric temple cristià dedicat a la saviesa divina, inaugurat l'any 537, va passar a ser un lloc de culte musulmà a partir de 1453, amb la conquesta de Constantinople pels otomans. Però el fundador de la Turquia moderna, Mustafa Kemal Atatürk, la va convertir en un museu, el 1934. Ara, Francesc diu, penso en Santa Sofia i estic molt dolgut. Recordem que va ser divendres passat quan un decret d'Erdogan consumava la decisió presa pel Consell d'Estat d'anul·lar el que havia establert Atatürk en acceptar la petició d'un petit grup islamista local. La mesura consisteix a traspassar la gestió de l'antic edifici bizantí del Ministeri de Cultura, al qual pertanyia fins ara la presidència d'Afers Religiosos. Això què passa? Doncs que ha convertit de manera efectiva Santa Sofia en una mesquita. En un discurs a la Nació, el president Turk va arribar a anunciar que la primera pregària musulmana se celebrarà a Santa Sofia el 24 de juliol.
I finalment, en plana d'esports, l'Espanyol ha tornat a caure aquest cop contra l'Eibar per 0-2.
Sí, l'Espanyol ja podem dir que és equip de segona, ha regalat dos penals, encaixava la setena derrota consecutiva i no salvava, podíem dir, ni aquesta mica d'orgull contra un Eibar que pràcticament s'ha assegurat continuar primera una temporada més.
8:18 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb precipitacions que afecten punts de la comarca del Barcelonès, Vallès Oriental, també la comarca del Maresme i alguns punts del sud de la Costa Brava. Al llarg d'aquest matí es mantindrà la nuvolositat variable, però la tendència és que aquests ruixats vagin desapareixent cada vegada més clarianes, però a partir de migdia els núvols creixeran altra vegada amb força a les comarques del Pirineu i Prepirineu i aquí ja a partir de migdia ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment seran intensos. I al llarg de la tarda aquestes precipitacions poden afectar qualsevol punt del país, calés, tot i que els llocs on serà menys probable que plogui serà la costa central i també el litoral de Tarragona. A la resta, és molt més probable que arribi a haver-hi ruixats i tempestes, sense descartar que puntualment també algun d'aquests pugui arribar en els punts esmentats anteriorment, és a dir, costa central i costa sud. Les temperatures avui quedaran com les d'ahir o una miqueta més baixes, especialment les màximes. De cara demà, moltes més clarianes, però novament a la tarda, ruixats i tempestes a tot el Pirineu i el Prepirineu. A la resta no n'esperem i demà les temperatures seran més baixes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Tot just abans d'anar a publicitat, quan passen gairebé 20 minuts de les 8 del matí, recordar-vos que, com cada dilluns, en aquest programa sortegem una cistella gentilesa de Cap Bravo amb productes Selectia, Vele i Sania. Una cistella que pot ser tota vostra si truqueu a partir d'ara mateix al 93-409-2771. Tornem-hi. 93-409-2771 i aquesta cistella pot ser vostra.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De tant en tant ens agrada recordar que l'estalvi d'aigua a casa hauria de ser gairebé una obligació per a tots nosaltres. Avui ens centrarem en com realitzar aquest estalvi a la cuina.
L'aigua i tu.
Hi ha uns quants consells que anirà bé tenir-los sempre ben presents. Per exemple, que per descongelar els aliments no cal gastar ni una sola gota d'aigua. Simplement traieu-los del congelador amb prou antelació. Per altra banda, si és que teniu rentaplats a casa, estarà bé que només el poseu en marxa quan estigui ben ple. Això, a més de recordar que no és necessari esbandir els plats abans de ficar-los al rentaplats. N'hi haurà prou retirant les restes de menjar i llançant-les a les escombraries. Però si renteu els plats a mà, penseu que és molt important no deixar córrer l'aigua inútilment. Esbandiu-los només quan ja estiguin ensaborats i tots a la vegada. Si teniu en compte tots aquests consells, gairebé sense adonar-vos-en, estalviareu uns quants litres d'aigua i us fareu, a vosaltres i a la societat en general, un gran favor.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
...24 minuts que passen de les 8 del matí... ...hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen... ...les portades més llegides del país... ...Berta Saganell, bon dia.
Bon dia, doncs mira, les notícies més destacades d'avui... ...són les eleccions de Galícia i el País Basc... ...i el confinament de Lleida i el Segrià. Pel que fa a aquesta última notícia... ...recordem que el confinament s'ha anul·lat a la matinada... ...cosa que ha impedit que alguns diaris... ...poguessin canviar la notícia. Per tant, en totes les portades es pot llegir... ...que hi ha un confinament total... ...només el diari El País ha pogut rectificar a última hora... ...i destaca que la jutgessa ha impedit... que Catalunya pogués confinar els veïns de Lleida perquè ho veu contrari al dret. Pel que fa a les eleccions del País Basc i Galícia, el periòdico resumeix les eleccions amb el titular Lliçó de Feijó i Urkullu creix. La Vanguardia titula que Feijó revalida la seva majoria absoluta i Urkullu reforça. El diari Ara destaca que el PNB guanya amb comoditat i el PP Gallep guanya la seva quarta majoria absoluta. El Punt Avui titula Urkullu i Feijó repeteixen tercera legislatura per Urkullu i quarta pel PP de Feijó. I El País destaca Urkullu i Feijó afiancen les seves majories i Podemos es desploma. Canviem de tema i anem a Andorra. El periòdic d'Andorra destaca que el sindicat de l'ensenyament públic d'Andorra demana millores salarials i que no retalli en educació. Anem a les portades dels diaris locals digitals. El Segre destaca en el seu titular confinament total a Lleida i a 7 municipis més del Segrià. El diari de Girona destaca també que la jutge de Lleida tomba la mesura de confinament al Segrià adoptada per la Generalitat. I anem al diari Més que titula, d'altra banda, que des de l'1 de setembre no es podrà circular a més de 30 quilòmetres per hora a la major part dels carrers de Tarragona. Anem als diaris de caire religiós, de notícies religioses. Catalunya Cristiana destaca un missatge d'agraïment que el Papa ha enregistrat per donar les gràcies als sacerdots argentins que es troben a la perifèria de Buenos Aires, alguns d'ells malalts de coronavirus. Flama.info destaca que la Santa Seu demana una major cooperació internacional per acollir els desplaçats interns. I finalment, Religión Digital destaca una de les conclusions de la jornada dels afectats de la pandèmia, la qual els bisbes conclouen que sense respectar la gent gran no hi pot haver futur pels joves.
Gràcies, Berta. Nosaltres, que abans de passar a l'entrevista, recordem que estem regalant aquesta cistella gentilesa de Capra, o que si la voleu, amb tots aquests productes Selectia Belaïsenia, podeu trucar al 93-409-2772, 93-409-2772. Ara sí, l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts i ja arribarem a 9:15 del matí i avui volíem analitzar, sobretot, com han anat els resultats de les eleccions a Galícia i al País Basc. En volíem parlar aquesta hora amb el nostre politòleg ja de capçalera, el professor Xavier Torrents. Professor Torrents, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Egunon, bons dies.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Avui, si hagués estat un dia normal... Hauríem començat a parlar de les eleccions a Galícia i a País Basc, però em dóna la impressió que a Catalunya tampoc és un dia normal. Recapitulem. Ahir es decreta un confinament més dur que no domiciliari, i així ho va deixar clar la consellera de Salut, Alba Vergés. Es decreta un confinament més dur per les terres del Segrià. Això dura més o menys fins a 1 de la matinada, quan una jutgessa de Lleida, jutjat d'instrucció número 1 de Guàrdia, dona la raó a la Fiscalia i, per tant, deixa en paper mullat la decisió que ha pres la Generalitat de Catalunya i, per tant, de moment, el confinament no val. Això és el que sabem fins ara. Hores d'ara, el govern de la Generalitat està reunit amb assessors legals per saber què fa. Suposo que ho comunicaran. Professor, què hi hem de dir tot plegat?
Doncs miri, el govern de la Generalitat de Catalunya té 4 camins. Espero que no triï el 4, però esperem-nos. Abans hem de veure quines 3 opcions té de forma més assessorada i suposo que és el que estan parlant. Però insisteixo, el 4 seria el més, perdonin la paraula, inútil. Anem a la primera qüestió que pot fer. Doncs presentar un recurs davant aquest jutjat de Lleida perquè s'elevi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs mantenim que suposadament, doncs, és a dir, que creu que tindrà raó la Generalitat, però que ho porta doncs, a una instància judicial superior. Això és el que passa en qualsevol estat de dret democràtic de totes les democràcies avançades. Igual si parlem de Catalunya, com si parlem de Canadà, de França, d'Alemanya, de Suècia, és igual. Que faci això. La segona opció, que em sembla que seria força raonable, seria tornar a fer una resolució que inclogui el que la pròpia jutgessa de Guàrdia de Lleida, de fet, diu en la seva resolució judicial, que deia, 1, no es pot fer un confinament sense establir quin temps, quin període. Per què? Perquè pensem que l'estat d'alarma, per exemple, durava, diguem-ne, uns dies determinats, sí. I s'havia d'instar doncs, al Congrés de Diputats, però tenia un període limitat de temps. El que diguem-ne, va fer la resolució de la Generalitat és no establir un temps. Per tant, el que hauria d'haver fet és dir, per exemple, doncs aquest confinament durarà una setmana i ja es veurà doncs, si es, diguem-ne, es tiren més endavant o no, però es tornarà a demanar amb un jutge, si després d'una setmana... Bueno, per tant, establir un període determinat. I després una altra qüestió, perquè jo m'he llegit doncs, justament aquesta resolució judicial d'aquesta jutgessa, diu que ha d'haver una justificació proporcionada. Es veu que no s'ha posat, per exemple, dades comparatives. Sí, es deia, això és greu, però no deia perquè era greu en relació abans, en relació ara. Per tant, el Govern de la Generalitat el que faci és presentar una nova resolució diguem-ne, que inclogui aquestes dues qüestions. I tercera qüestió, que és el tema, que aquest és més polèmic, és el que més s'ha dit en els mitjans de comunicació, però és un dels punts, no és l'únic, que realment per fer el que vol fer la Generalitat es necessités, diguem-ne, la declaració de l'estat d'alarma en un territori parcial com és el Segrià. Llavors això, el que hauria de fer la Generalitat és, si fos aquesta l'opció, aquest tercer camí, el que hauria de fer és demanar al govern espanyol que presentés en el Congrés de Diputats això, una declaració parcial, diguem-ne, en un territori diguem-ne, limitat de l'estat d'alarma. Aquests serien els tres camins, dels quals a mi m'agrada més el segon o el primer, i crec que el segon seria el més eficaç a nivell de política de salut, que és el que ens importa, les vides humanes. Ara, el que no m'agradaria trobar és el quart camí, i és que ara surtin a la premsa, sigui el president Torra o qualsevol altre membre del govern de la Generalitat, dient, fent unes declaracions polítiques de cara a la galeria dient no ens deixen fer el que volem. No m'agradaria trobar aquest quart camí. Tenen tres camins que triïn un dels tres el que considerin més oportú.
Professor Torrens, ara ens deia què és el que m'importa a mi les vides humanes? Textualment, eh? Clar, el que jo no he entès aquest matí quan vinc a treballar i de sobte me n'entero que hi ha hagut aquest cas d'aquesta jutgessa que ho ha paralitzat tot plegat, sigui culpa de la Generalitat, sigui culpa de la jutgessa, i aquí no hi entraré perquè jo no sóc cap especialista en res, estem parlant precisament d'això, estem parlant de vides humanes. Com és que a aquesta hora es prioritzi la burocràcia davant de vides humanes? Com és que ningú s'ho planteja?
Sí. Entre altres coses, a veure, pot haver passat, torno a dir, dues coses. Una, en aquest cas, com que la Generalitat va fer malament la resolució, és a dir, per exemple, per què no posa... Hi ha una cosa que a mi no, jo no entenc per què no ho ha fet. És a dir, no ha posat un termini, un període tancat. Si un llegeix la resolució de la Generalitat, no posa un període tancat. A veure, això des del punt de vista jurídic és, diguem-ne, un error garrafal no haver posat. Ho han de posar. Després ho poden modificar d'aquí una setmana, però ho han de posar. Per tant, aquí hi ha un error jurídic de la Generalitat d'entrada, que no podia haver fet. Coincidim o no coincidíssim amb el que ha dit la jutgessa. I l'altra qüestió, una cosa que els polítics, és igual si són els catalans, els bascos, els espanyols. Mirin, el que va passar allí a les eleccions gallegues i a les eleccions basques, els consellers respectius de Galícia i País Basc deien que cometrien un delicte qui anés a votar qui tingués la malaltia de la Covid-19. Caram, han tingut 2 mesos per fer política perquè els malalts de la Covid-19 poguessin votar. No ho han fet. Per tant, els polítics estan actuant a última hora, a darrera hora. No estan actuant fent polítiques proactives. Jo me l'entemo que la tardor, espero, Joan, que tu, vostè i jo no estiguem parlant d'errors que no han planificat els polítics. D'aquí la tardor queden molts mesos. Per tant, si us plau, que facin política proactiva, que dissenyin polítiques públiques que tinguin impacte social, que facin això, perquè efectivament estem parlant de vides humanes i les persones no entenem que els polítics no facin el que han de fer, és a dir, dissenyar polítiques públiques, en aquest cas política de salut.
I acabo amb la tercera pregunta sobre aquesta qüestió i de veritat entrem a les eleccions de Galícia i al País Basc, que és el que hauria d'interessar en un dia com avui i no del que estem parlant. Però bé, ha passat tot el que ha passat. Com és possible, professor, vostè que ja entén de politologia, si se'n pot dir així, com és possible que un govern no hagi après absolutament res des del març fins ara? Res. És més, com és possible que un govern li demani a un epidemiòleg de la talla d'Oriol Mitjà que faci un pla per si hi ha rebrots i no segueixi res del que hi ha escrit en aquest pla?
Miri, jo li diré una cosa que em vaig equivocar la setmana passada quan parlava amb vostè. Vostè em va preguntar per què el senyor Fernando Simón deia que hauria un confinament a Lleida i la consellera de Salut, Alba Vergés, deia que no, i l'endemà resultava que hi havia un confinament. Jo vaig pensar, i li vaig dir en públic, i em vaig equivocar, i no em fa res dir quan m'equivoco, i això és el que haurien de fer els polítics, si s'equivoquen, dir-ho públicament. No passa res per equivocar-se, s'aprenen dels errors. Jo vaig dir que pensava que era una qüestió de que, com ho havia dit el govern central, no volien reconèixer-ho. No, no, pitjor, i amb això responc la seva pregunta. Volia la Generalitat de Catalunya governar completament, sincerament des de Catalunya, la política de salut respecte a la Covid-19 i quan ho van tenir a les mans, fa una setmana, la setmana passada, resulta que van prendre mesures de forma, diguem-ne, descalabrada, de forma, diguem-ne, desordenada. Per tant, no era perquè tinguessin reserves de govern central, no, no, és que les van prendre d'improvís. És a dir, aquest és l'error i que ara també hem comès. Sí, ara l'error no ha sigut de política de salut, ha sigut de política de política, podríem dir, de regulació jurídica. No poden fer una resolució, és que qualsevol alumne de dret ho sap, no poden fer una resolució jurídica en què no ho acotin en el temps, en un cas com aquest, que, diguem-ne, no està tan clar si això es pot fer amb les lleis de salut vigents o cal anar en un estat d'alarma. Per tant, sisplau, no improvisin més, no facin política reactiva, estem parlant de vides humanes, han tingut ja prou temps per saber dissenyar política de salut, que podran haver errors, però això no és un error de política de salut, això és un error de no fer política, diguem-ne, amb anticipació preventiva i reactiva.
Doncs ara sí, posem la lupa a les eleccions basques. Íñigo Urkullu s'imposa amb una majoria folgada i governarà còmodament. I és que el PNB guanya amb el millor resultat dels últims 35 anys i podria revalidar, això sí, l'aliança amb el Partit Socialista.
Doncs així és. De fet, hem de fixar-nos en una cosa que ens interessa molt a Catalunya. No només els interessa als bascos. Mirin, el Partit Nacionalista Basc, fent una estratègia per un cantó de no deixar els seus objectius, que els seus objectius és la màxima sobirania per a Euskadi, però alhora fent una estratègia de govern, que és sempre cal asseure's a negociar, sempre cal, de fet va aconseguir competències noves en plena campanya electoral, doncs aquesta estratègia ha fet que Urkullu, si ho personalitzem, o el Partit Nacionalista Basc, obtinguin el millor resultat en 35 anys. Però segon, això també hem de dir, Euskal Herria Bildu ha obtingut també els seus millors resultats històrics. Mai, ni Bildu, ni el que era la formació anterior, no de Bildu, perquè Bildu són quatre formacions polítiques, però la formació Sortu, les seves anteriors formacions de, diguem-ne, hereves de Sortu, mai...
Estem parlant d'Euskal Herria Rock i tots aquests,
sí,
eh?
Sí, sí, tots aquests, mai havien obtingut un resultat tan històric com aquest. O sigui, Bildu ha tingut el seu màxim històric. I fixem-nos el per què, perquè jo porto dient a Ràdio Hostel des del desembre del 2017. El desembre de 2017, a les eleccions catalanes, i veurem per què té això relació amb Catalunya, van ser les últimes eleccions a Catalunya, al País Basc, arreu de l'estat espanyol, en la qual algú amb un discurs més radical guanya unes eleccions. En aquell moment va funcionar així i va funcionar bé el president Carles Puigdemont i les va guanyar. Però des d'aquell moment, desembre del 2017, sempre no he tingut bons resultats electorals. És igual si són eleccions municipals, eleccions generals, eleccions catalanes, eleccions basques, eleccions gallegues. Guanya qui es presenta amb no deixar els seus objectius i finalitats últimes, però es presenta volent dialogar i amb propostes pràctiques i pragmàtiques. Doncs bé, què va fer allí Otegi en el seu discurs després dels resultats d'aquests històrics? Va dir, són els millors resultats de l'esquerra sobiranista. Fixem-nos, no va dir independentista. Per què? Perquè Bildu, per exemple, ha obtingut molts votants de Podemos, ha obtingut votants inclús d'algun sector, potser del Partit Nacionalista Basc. Com es pot aconseguir això? Com es pot aconseguir, per exemple, agafar molts votants de Podemos a Euskadi? Doncs presentant-se no només pel teu electorat propi, que en el cas de Bildu és un electorat independentista i d'esquerres, sinó també ampliant la teva base social. I en aquest cas, si s'hagués presentat com a esquerra independentista, directament ho és, però de forma clara i nítida per dir jo vull l'independència avui mateix, doncs no hagués obtingut aquests resultats històrics Bildu. Presentant-se com una esquerra sobiranista, per tant, eixamplant la seva base social, ha agafat molts votants de Podemos i, òbviament, ha obtingut els resultats màxims històrics, en aquest cas, Bildu, que ha fet, està copiant l'estratègia d'Esquerra Republicana a Catalunya. Doncs això seria la primera anàlisi, així, a primera vista, del que ha passat a Euskadi amb les repercussions pel que pot passar a Catalunya.
Anem cap a Galícia, que també déu-n'hi-do, i després també ho analitzem tot plegat, i és que Núñez Feijóo té la quarta majoria absoluta. Jo sóc dels que crec, igual ara el professor Torrents no hi està d'acord, o sí, jo sóc dels que crec que per entendre el que passa a Galícia hem d'entendre que la marca és Núñez Feijóo, no Partit Popular.
Bé, com bé ha dit Joan, i ho encerta, de fet, a la campanya electoral Feijóo ha fet dos o tres coses que no veiem en el Partit Popular de Casado. Primer, ha fet un discurs galleguista, és a dir, no ha fet un discurs espanyolista. Ha fet un discurs, diguem-ne, que és gallec i espanyol, això, òbviament, perquè és el Partit Popular, i no ens enganyem, però ha fet un discurs galleguista. De fet, el seu cartell, bueno, allí mateix, va dir Galícia, fins a quatre vegades, per tant, un discurs galleguista. Primera qüestió. I, de fet, això ha passat a Euskadi i, no ho ha fet el Partit Popular d'Euskadi, ha tingut una sotregada molt forta. Segona qüestió. Feijóo s'ha presentat amb un discurs moderat i dialogant. Recordem que, fins i tot, Feijóo va donar suport i va dir que ho estava fent bé al govern de Pedro Sánchez i de Pablo Iglesias, ho estaven fent bé amb la Covid-19. En un moment donat, va ser en un moment crític, però en un moment va donar el suport clar i explícit, cosa que no ha fet el PP de Casado. Per tant, amb aquest discurs de moderació, de pragmatisme que dèiem. L'altra qüestió que podem dir és que, de fet, no s'ha presentat amb les sigles del Partit Popular. M'explico. Clar que la gent, quan anava a votar a Galícia i li han donat aquests 41 diputats a Feijóo, a la papereta posava PP i tal, però el cartell electoral, de fet, amagava les sigles del Partit Popular. Per tant, hem de tenir en compte això en quant a Feijóo. Però si anem als altres partits, i si em permeten per ampliar l'anàlisi, no només amb el cas de Feijóo, també podem aprendre una lliçó per Catalunya. En aquest cas, una lliçó diferent d'Euskadi. Però de Galícia podem prendre una altra lliçó. Què li ha passat a Podemos i Marea? Abans, Podemos i Marea anaven junts i eren una formació que havien tingut uns resultats excel·lents. Ara ni tan sols han tret un diputat. Ni Marea, ni Podemos. Això, el que ens està explicant és que quan hi ha divisió de partits, l'electorat ho està castigant. Per tant, lliçó per Catalunya. Compte a Junts per Catalunya, PDeCAT, Partit Nacionalista de Catalunya, Units d'Albert Batlle. Si van separats, aquesta, podríem dir, aquesta part de l'electorat o d'opcions partidistes, si van separats, no els passarà un sotrac tan fort com el que ha passat a Galícia amb Podemos i Marea, però si van separats, l'electorat ho castigarà. O presenten una qüestió única, o com a mínim dues, és a dir, per un cantó, imaginem-nos que es presentés doncs l'opció Carles Puigdemont, amb el nom que sigui, i per l'altre es presentessin doncs, el Partit Nacionalista de Catalunya, el PDeCAT, Units d'Albert Batlle, si es presentessin junts, a més, amb aquestes dues opcions doncs, tindrien opcions. Però si es presenten separats, per un cantó per Carles Puigdemont, per l'altre PDeCAT, per l'altre Partit Nacionalista Català, per l'altre Units d'Albert Batlle, doncs aquesta part de l'opció política rebrà un sotrac tan fort que part d'aquests quatre partits quedaran fora i algú trau, i el Carles Puigdemont o la marca més nombrosa del que podríem dir opció Artur Mas traurà suport, però òbviament molt més baix del que haurien obtingut Units. Aquesta és la lliçó gallega per Catalunya.
I per últim, professor, jo no sé si tant les eleccions al País Basc com les eleccions a Galícia són la primera patacada del govern Pedro Sánchez.
Bé, amb això hem de ser més cauts. Jo si en aquest cas ho analitzés des de la de perspectiva del govern socialista i de Podem, Unides Podemos, la lliçó que aprendria és s'ha d'aguantar el govern 4 anys. És a dir, el govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, si volen romandre en el govern, han d'aguantar aquests 4 anys. Per què? Perquè surtin de la situació de la Covid-19. És a dir, d'aquí esperem 2 anys, ja haurem tingut una vacuna, tot això ja serà més gestionable, molt més des de la política de salut, la gent s'oblidarà d'aquest mal moment que hem passat, l'economia no estarà en bon estat, però no estarà en tan mal estat com està ara, i a més, si aguanten 2 anys més, posem per cas, vol dir que les coalicions de govern fora del govern, és a dir, la coalició parlamentària, el suport parlamentari que tinguin des de fora, diguem-ne, s'haurà estabilitzat més. Per tant, podran arribar, si ho aconsegueixen, fins a 4 anys, i llavors seran les coses més favorables doncs, a un govern de Pedro Sánchez, a no ser que canviés molt la situació un altre cop econòmica o de la salut. No? Però això és el que jo faria per part d'ells. Per tant, el que faria és cap mena d'eleccions i comicis electorals si es volen mantenir en el poder polític. Perquè, si no, òbviament, pot haver un terrabastall, que, de fet, a hores d'ara no sabem quin seria, perquè compta Pedro, el Partit Popular de Casado, amb l'opció radicalitzada de Casado, s'ha vist en el País Basc que també s'ha estavellat. Per tant, vés a saber si serà Casado o Feijó el candidat espanyol del Partit Popular.
Estarem pendents de tot plegat. Professor Xavier Torrents, com cada dilluns, un plaer escoltar-lo en aquesta casa. Que vagi molt bé.
Vinga, fins la propera.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I també per començar el dia, quan passen 2 minuts de 8:45 del matí, ho fem amb Amaral i un dels grans de casa nostra, Roger Mas. Corren.
Sol alhora, tomba la bala, tomba. transforma. No s'esporren, em conformo en mirar-me, mirar-me d'endins, mirar-me d'endins cap enfora.
Imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí, torna Grans Històries, un diàleg entre grans i petits de la mà de la Fundació Roca i Pi, dirigit i presentat per David Garcia. Grans Històries a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, a les 10 del matí.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Nous temps, nous descomptes. A les segones rebaixes del Corte Inglés ara tens un 20% de descompte addicional en més de 400 marques de moda i esport. Sí, addicional. Tens un 20% de descompte que se suma als descomptes que ja hi ha. A què esperes? El teu 20% addicional només fins al 22 de juliol a les segones rebaixes del Corte Inglés.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Vinga, doncs, pocs minuts ja arribarem a les 9 del matí, hem d'arribar-hi, però hem de saber a qui li hem de felicitar avui el dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui celebrem Sant Enric, emperador germànic que va morir l'any 1024. Efectivament, Sant Enric és històricament l'emperador Enric II del Sacre Imperi Romà Germànic. Havia nascut a l'any 973... i el papa Eugeni III el va canonitzar l'any 1146. i la seva esposa, Santa Conegunda, va ser canonitzada l'any 1200. Ambdós no van tenir fills i estan enterrats a la catedral de Bamberg. A Sant Enric sempre se l'acostuma a representar en la corona reial i en l'espasa, perquè va defensar el papat en nombroses expedicions. Però també, a més de Sant Enric, hem de felicitar els Enrics, però també els Enriques, Enriquetes i els Èrics. També avui és una diada important pels cristians de Xile. S'escau Santa Teresa de Jesús dels Andes, una carmelita xilena, i encara afegirem, per acabar, la diada de Santa Sara Verge.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
5 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Gràcies, Joan, i com sempre també a aquesta hora, que volem escoltar Berta Sacanell i les activitats que ens porta per gaudir aquests dies.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dilluns us proposem la conferència virtual sobre energia solar a casa, a motiu de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. En aquesta sessió es donaran a conèixer les diferents possibilitats per disposar d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum a casa i els avantatges que això comporta. Aquesta conferència és virtual i es farà a les 7 de la tarda a través de la plataforma Zoom i sense inscripció prèvia. I més coses, també us recomanem el documental Amagat sota terra, un document exhaustiu que recull les experiències d'una trentena de testimonis sobre la Guerra Civil i els bombardejos i la dura postguerra a la ciutat de Girona. El podreu veure per la plataforma de vídeo Vimeo. Busca el teu cercador Amagat sota terra i podràs veure el documental sencer. I seguim a Girona per recordar-vos que la xarxa de centres cívics de la ciutat de Girona ha compartit un vídeo de les imatges que els gironins i gironines vau enviar per mostrar els vostres balcons guardonats amb flors durant el confinament. El podreu veure al canal del YouTube de l'Ajuntament de Girona. I ja de cara a demà dimarts, us recomanem els estius musicals als jardins de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. Aquest estiu tot gira al voltant de la música de Johann Sebastian Bach. Per demà dimarts, barroc i natura amb el flautista Albert Mora a les 8 del vespre i per un preu de 15 euros.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Des de Ràdio Estel estem ben atents a tu. Per això tens a la teva disposició la nostra bústia, perquè ens facis arribar els teus comentaris, crítiques, suggeriments i també les teves històries. És molt senzill. Envia'ns un correu a oients@radioestel.cat o truca al 93 409 27 77. Deixa'ns un missatge i sonarà en antena. És la bústia de Ràdio Estel. Recorda que estem ben atents a tu. Volem escoltar la teva veu.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Pocs segons i arribarem a les 9 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens porta la informació de darrera hora. Pendents de que del que passarà al Segrià i d'aquesta decisió de la jutja i la decisió que hagi de prendre el govern de la Generalitat. De seguida, en aquesta casa, que encetem nou consultori legal amb Tirant pel Dret. I tornem de seguida, les notícies.